L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui, divendres, dia 2 de desembre, destacarem... La cooperativa de l'Aldea bloqueja els comptes de 3.000 estalviadors. Les retallades condicionen els acords laborals tancats per 2 anys als hospitals d'Amposta i de Jesús. El Parc Natural del Delta de l'Ebre treballa per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. Els millors experts del món estan avui a Ulldecona participant en el simposi científic sobre l'oli d'oliveres mil·lenàries. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu amb una mala notícia econòmica per al nostre territori. La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea es queda sense liquidesa i presenta concurs d'acreedors. Des d'Antena Aldea, Seto Gallego ens porta la notícia.
La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea ha presentat concurs de creditors i ha bloquejat els comptes. S'estima que més de 3.000 usuaris es podrien veure afectats per la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Bé, donada l'alarma creada per la situació econòmica que sembla ser està patint la Càmera Agrària, la secció de crèdit, l'Ajuntament està intentant, per tots els mitjans, requerir i recaptar tota la informació possible per tal de poder, en la mesura de lo possible, ajudar a tots i cadascuna d'aquelles persones i famílies afectades. En aquest sentit, estem també emprant la col·laboració de totes les administracions possibles per tal de que, vista una vegada tinguéssim la informació adequada, poder donar la justa ajuda i en la justa mesura a, com diem antes, a la gent de l'Aldea que en aquests moments està patint pels seus estalvis, està patint pels seus recursos. D'aquesta manera, l'Ajuntament no vol fer altra cosa més que la seva obligació, que és vetllar pels interessos de la seva ciutadania i, d'alguna manera, tindre el criteri adequat una vegada tingui la informació suficient per emetre una comunicació adequada.
Precisament avui divendres i a la 1:30 del migdia tindrà lloc el plenari ordinari en el que tots els grups de consistori realitzaran una declaració institucional dels fets. En parlem amb Estela Estorac, una de les 3.000 usuàries afectades.
M'han deixat a zero la llibreta que tenia en tots els ahorros. Me van dir que tot anava a través de Caja Madrid i ara quan hem anat a Caja Madrid a reclamar els diners que tenia, pues resulta que Caja Madrid no se n'ha ocupat, no se'n fa càrrec, només t'obre una llibreta en saldo zero, que allí teniran els gastos i els ingressos. Mos han enganyat, ben enganyats, però durant un munt d'anys. Jo aquesta llibreta la tinc fa més de 20 anys, tota la vida hem treballat per allí i ho han perdut tot. Estic jo com està ma iaia també li ha passat el mateix i congelen la nòmina i ja està, sense ni més ni cap explicació de res. Vas allí i no et diuen res, ni et donen les instàncies, ni et donen l'acta de la Junta, ni et diuen res. Diuen que hi haurà una assemblea, però claro, no, sense saber res, no saps per ante tirar mà. Mos agradaria que sortigués el responsable, que ja sabem qui és, però s'ha cobrit bé les esquenes. I després pues, ja veuré vindre i si necessitarem ajuda, suposo, i com no tenim diners per a poder pagar, perquè ens han bloquejat tots, pues estem sense res.
Així és com se senten els usuaris afectats de l'Aldea, sense res, sense poder utilitzar els seus propis estalvis de tota una vida.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Representants dels treballadors i de les empreses que gestionen els hospitals comarcals d'Amposta i de la Santa Creu de Jesús van tancar sengles acords laborals per als anys 2011 i 2012. Els responsables de tots dos centres van destacar que amb aquests acords, signats el passat 25 de novembre, es garanteix la continuïtat de tots els llocs de treball davant la important disminució d'ingressos dels centres arran de les retallades pressupostàries en matèria de salut per part del govern. En el cas d'Ampostí, l'hospital deixarà de rebre 1,12 milions d'euros aquest 2011 i 1,1 milions d'euros pel pròxim 2012. Pel que fa a l'Hospital de Jesús, la retallada per aquest 2011 arribarà als 703.700 euros. En el cas de l'Hospital Comarcal d'Amposta, treballadors i direcció van acordar per aquest període la retribució variable per objectius, condicionada en l'assoliment de resultats econòmics positius en cada exercici, excloent les inversions. A partir de 2013, aquest tipus de retribució es tornarà a abonar en els termes del conveni dels hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública. A més, els professionals que canvien de nivell durant aquest període de temps percebran els complements salarials a partir del 2013 sense retroactivitat. En aspectes organitzatius, s'ha decidit suprimir l'encalvacament de 15 minuts entre els torns d'infermeria a partir del 2012. També redueixen els dies de lliure disposició, que queden fixats en un anual, tot i que per l'any 2012, dels 30 dies de vacances, els professionals podran gaudir de 2 com a lliure disposició. L'acord també preveu crear una borsa de treball per als professionals que, arran de les retallades, no se'ls renovi el contracte, que tindran preferència a l'hora d'accedir a un lloc de treball. Tot plegat, el compliment serà supervisat per la Comissió Paritària de Representants del Comitè d'Empresa del Centre i de la Direcció.
Serveis informatius de MUTE.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre treballa per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens porta la notícia.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre, que va rebre la Carta Europea de Turisme Sostenible per primer cop el 2007, ja ha iniciat els tràmits per renovar el guardó. Aquest distintiu turístic de qualitat té una vigència de només 5 anys i el del Delta s'acaba enguany. Per això ara calia elaborar el pla d'actuacions del 2012-2016 que aquest mes de desembre s'enviarà a Europarc. A diferència de l'anterior pla, aquest cop s'han treballat 6 línies estratègiques de gestió, tal i com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
Bé, el passat dimarts, un de Turisme Sostenible del Delta de l'Ebre, que és un ens no formal format pel parc, per empresaris, entitats i altres administracions d'àmbit del TAEC, van aprovar el nou pla d'acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Delta de l'Ebre per al període 2012-2016. La Carta Europea de Turisme Sostenible és una acreditació que atorga la Federació Europarc a aquells espais naturals que treballen en pro del desenvolupament d'un turisme sostenible en el seu espai. Però és més que això, és un mètode de treball, és una ferramenta, una eina de planificació conjunta en tres pilastres bàsiques i clares, que són, per una banda, els gestors del parc, els empresaris turístics i productors del territori i la resta d'administracions de l'àmbit d'influència. Què es va fer el dimarts? Pues se va consolidar el treball que es va portant des de l'estiu per crear un nou pla d'actuació per a desenvolupar els propers 5 anys, del 2012 al 2016. A diferència de l'anterior pla, esta vegada hem treballat en 6 línies estratègiques de gestió, que són consolidar la Carta Europea de Turisme Sostenible, la segona és conservar i posar en valor el patrimoni del TAEC, la tercera, millorar la imatge turística del Delta de l'Ebre, la quarta, crear, promocionar i vendre turisme sostenible, la cinquena, integrar artesans, agricultors, criadors i pescadors, i l'última, formar i sensibilitzar. També en comparació al període anterior, 2007-2011, que ens van sortir 64 accions, en aquest pla es tancarà en 54 actuacions. A diferència de l'anterior, esta vegada s'ha integrat al sector productor del Delta, que l'altra vegada va quedar una miqueta més despenjat, i també s'ha ficat l'accent en el punt de crear i promocionar i, si és possible, vendre turisme sostenible al Delta de l'Ebre.
La Carta Europea de Turisme Sostenible als Espais Protegits és una de les línies d'actuació més importants promogudes per la Federació Europarc, entitat que aglutina els parcs nacionals i naturals de 32 països europeus i distingeix els espais protegits que han definit una estratègia i un seguit d'actuacions per fer compatible el desenvolupament sostenible del turisme amb les tasques necessàries de conservació i millora del patrimoni natural i cultural que es protegeix.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els millors experts del món estan avui a Ulldecona participant en el simposi científic sobre l'oli d'oliveres mil·lenàries. El municipi acull la primera trobada de l'oli i les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. El simposi s'aprofita també per reconèixer la tasca de conservació dels propietaris d'aquestes oliveres monumentals. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta la notícia.
Doncs des de la Plana seguim parlant-vos de temes relacionats amb l'oli, tot i que avui no relacionats directament amb Santa Bàrbara, tot i que les dues cooperatives de Santa Bàrbara també hi estan implicades. Em refereixo a que avui us volem parlar d'aquesta trobada d'oli d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, que des d'ahir dijous està celebrant-se a Ulldecona. D'aquesta manera, Ulldecona es converteix durant tot el cap de setmana també en la seu de l'oli de les oliveres mil·lenàries. Una trobada on es fan diverses conferències sobre l'ús científic i tècnic d'aquest sector. Jaume Antic, el gerent de la taula del Sénia, ens explicava a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que en aquest simposi científic hi acudiran els millors experts del món en aquesta matèria.
De fet, venen els millors especialistes del món, la persona que a Andalusia ha treballat aquest tema i una professora italiana, que és l'altra, que està investigant el tema del genotip de les oliveres mil·lenàries i això. Venen els ponents de l'IRTA, que també estan treballant, diríem, en natros. Se presentarà també un estudi sobre les varietats autòctones, Farga, Sevillenca, Morruda, les tres que constitueixen la denominació d'origen Baix Ebre Montsià. I, per tant, també estarà la Fundació Alícia, també està la Fundació Biodiversitat, vindrà un cuiner pues, renombrat, Carles Gaig, a fer una demostració, després hi haurà un dinar oferit pels restaurants de Ulldecona, que en aquest cas participen dins del llibre que s'ha fet de gastronomia. Per tant, bueno, és un conjunt de coses que va permetre que m'han dit, home, doncs pot ser val la pena que ho féssim en sèrio, que féssim un simposi científic i que se facin aportacions doncs, del valor que té aquest patrimoni, que potser estarà, no es considerava prou, però que el fet de que sigui en aquest nivell de concentració únic al món doncs té un pes.
Aquest matí, abans de començar pròpiament el simposi, l'organització ha volgut fer un reconeixement a la 80ena de productors que han conservat les oliveres mil·lenàries a les seues propietats, així com als 8 molins i cooperatives que s'encarreguen de transformar, embotellar i comercialitzar aquest oli tan especial. La jornada d'avui està dedicada específicament a la part tècnica del simposi. Demà dissabte es farà la visita guiada als museus d'oliveres mil·lenàries de l'Arion i també de la Jana, i també a un molí productor de l'oli d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. Durant el simposi hi haurà 8 estants, un de cada molí d'aquest oli, on es podrà comprar el producte. Recordem que al nostre municipi, la cooperativa Sant Gregori Agrícola del Camp, estan entre aquests 8 molins que envasen oli mil·lenari.
Serveis informatius de Mute.
Diferents activitats i inauguracions a la capital del Montsià per aquest cap de setmana. S'inaugurarà el Museu de les Terres de l'Ebre, la residència Centre de Tecnificació i Fira Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs com deies, força activitat aquest cap de setmana a la ciutat d'Amposta. Especialment en destaquem demà dissabte que tindrà lloc la inauguració del Museu de les Terres de l'Ebre al matí a les 12. Serà el president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat del conseller de Cultura Ferran Mascarell, així com per l'alcalde d'Amposta, president de la Diputació, president de Consells Comarcals, etc., qui inauguraran aquestes obres realitzades darrerament al Museu Comarcal del Montsià, ara Museu de les Terres de l'Ebre. Dues sales, especialment la que es dedica a l'Ebre, l'Ebre Camí d'Aigua, i també les d'arqueologia i antropologia. Ens ho explicava el responsable de premsa del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
Bueno, lo que volíem, bueno, inaugurem el Museu de les Terres de l'Ebre, el museu amb tota la seva reforma arquitectònica al llarg dels darrers anys, i les dues noves sales d'exposició permanent que hem estat finalitzant i que acabem inaugurem demà, que serà l'exposició L'Ebre Camí d'Aigua, que ens parla del riu Ebre, de la seva història, de la seva gent, de les seves formes de viure, de la seva economia, de lo que significa per a la nostra societat, per a la societat de les Terres de l'Ebre. I una altra exposició per a la gent que li agrada l'arqueologia, que li agrada molt, que és l'arqueologia de les Terres de l'Ebre, que ens parla des del Neolític, des del principi de tot, dels poblaments humans a les nostres terres fins a l'edat mitja, i a través de tots els jaciments i que hi ha al conjunt de les Terres de l'Ebre. Són dues exposicions que, ves que jo dic res, que com jo volia que la gent passés i les veigués i que ells opinessin, jo no soc molt imparcial, llavors jo no dic res, que la gent opini, que vagi, que les mire, i el que volia comentar sobretot avui és que, bueno, demà inaugurem, i ja podem començar a visitar-la a partir de demà a la tarda.
Deia també que Artur Mas, acompanyat del secretari general de l'Esport, inauguraran també la residència del Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta, on compartirà un dinar amb els estudiants d'aquest centre. Però no s'acaba aquí l'activitat d'Amposta demà, perquè evidentment demà té lloc un fet destacat, com cada any, la inauguració d'una nova edició, la 51a edició de la Fira Multisectorial d'Amposta, que obrirà les seves portes dissabte a la tarda, a les 6, amb una inauguració que estirà a càrrec d'Oriol Pujol. D'aquesta fira ens parlava el seu gerent, concretament Joan Ramon Massí.
Bueno, esperem, com sempre, pues, que la gent, els participants, els expositors, els firans i la gent, pues, d'alguna manera confia en Fira Amposta per a promocionar-se i per a tirar endavant la seva empresa, pues, tinguin èxit, tinguin gent i que la gent, pues, s'animi una mica aquests dies de començaments de desembre del pont, pues, para que una mica la sensació que hi ha, una mica de desànim general, pues, com serveixi una mica d'impuls i que la gent surti contenta de la fira. En definitiva, aquest és l'objectiu i les ganes que tenim tots de que funcioni.
Xerrades, exposicions, actes esportius i especialment destacar l'àmbit dedicat als cavalls seran els punts de referència d'aquesta fira de mostres d'Amposta que s'inaugura demà a les 6 de la tarda.
Divuitenes jornades gastronòmiques del Cítrix i la Galera a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja, de l'1 a l'11 de desembre. En la col·laboració de 16 restaurants que prepararan les receptes de la cuina tradicional i també altres de novedoses. 18enes jornades gastronòmiques del Cítrix i la Galera, de l'1 a l'11 de desembre, a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Camarles programarà enguany actes taurins amb motiu de les celebracions per la segregació, després d'haver obtingut l'autorització corresponent per part de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre. Després de l'intent frustrat l'any passat d'aconseguir el permís governamental, el consistori ha rebut enguany via lliure amb la presentació d'un expedient amb vídeos i declaracions de testimonis per fonamentar la tradicionalitat d'uns actes taurins que es van celebrar durant alguns anys a principis dels 80. La programació d'aquest 2011 preveu bous a la plaça seguit d'un bou embolat, tant per al pròxim dia 6 com per l'endemà, dia 7, jornada de celebració de la segregació. L'alcalde de Camarles, el socialista Joan Curto, mostrava la seva satisfacció per l'autorització rebuda.
Des de Camarles vam demanat el tema dels bous per la segregació, que vam creure convenient que l'any passat ho volíem celebrar-ho d'aquesta manera, que és anar fent bous al juny i al juliol, i per la segregació se'n terna també l'any 80 o 84. I llavors, doncs, bueno, vam demanar-ho, i l'any passat no va poder ser, guany ho hem demanat també, en temps. Hem fet un... no sé, un dossier bastant ben fet, i bueno, i ens han donat permís per fer bous aquests dos dies.
L'autorització rebuda pel consistori camarlenc aquest 2011 acredita ara la tradició en la celebració d'aquests actes taurins, requisit necessari per poder programar de nou correbous fora de les dates reconegudes. Així, el pròxim dia 6, festivitat de la Constitució, s'organitzarà durant la tarda bous a la plaça i un bou embolat. El mateix programa es repetirà el dia 7, declarat com a festa local. Continuem el nostre informatiu amb temes de seguretat al Montsià i al Baix Ebre. Manuel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui del dispositiu Grèvol al Montsià.
Doncs efectivament, Tomàs, es diu dispositiu Grèvol i serà doncs establert a la comarca del Montsià i arreu de Catalunya. Un dispositiu que té la finalitat de donar més seguretat i més vigilància a les àrees comercials i a les zones lúdiques durant aquesta època de Nadal. Ens ho explicava la sotsinspectora de l'ABP del Montsià, Carme Domènech. L'escoltem.
Doncs, en principi, sí. Això és un dispositiu que es fa a nivell de tot Catalunya. Aquí, al Montsià, doncs, evidentment, el que fem és passar per totes les poblacions, per les 12 poblacions que conforta el Montsià, I a les poblacions que tenim policia local, el que fem el patrullatge el fem mixte, un mosso amb un policia local. I a les poblacions que no hi ha policia local, doncs ho fem una parella de mossos.
I continuem a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que la policia local i els Mossos d'Esquadra fan un operatiu conjunt a l'Institut de Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
La policia local de Deltebre i els Mossos d'Esquadra han dut a terme un operatiu conjunt a l'Institut de Deltebre amb l'objectiu d'augmentar la vigilància i la seguretat a l'entorn d'aquest centre educatiu que acull més de 500 alumnes d'entre 12 i 18 anys. Al llarg de tot el mes d'octubre, la policia local i els Mossos van establir 60 punts de control a les hores d'entrada i sortida dels alumnes de l'IES i a les hores d'esbarjo. L'objectiu, controlar i dissuadir l'absentisme escolar, garantir la seguretat a l'entorn del centre i també es van fer controls de velocitat i de l'ús del casc, del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil. Tot i que el dispositiu policial es va concentrar el mes d'octubre, es continuaran fent controls de forma periòdica per mantenir un entorn escolar segur. Tant la policia local de Deltebre com els Mossos d'Esquadra han valorat molt positivament el resultat de l'operatiu policial i el dispositiu es farà extensiu a les altres escoles de primària de Deltebre. Jordi Torres és regidor de Governació.
Arran d'unes queixes que van haver de part de l'AMPA i de l'elecció del centre, i nosaltres vam creure convenient, juntament amb els Mossos d'Esquadra, fer durant el mes d'octubre una sèrie d'inspeccions, proves, perquè l'alumnat i la personal docent que utilitza el centre pues, segueix les condicions que tenen que seguir i a veure si podem solucionar aquest problema, que és important.
Aquesta ha estat una prova pilot que s'ha dut a terme per primera vegada a les Terres de l'Ebre i que implica la coordinació de la policia autonòmica i la municipal.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que Santa Bàrbara celebra el segon mercat de Nadal. S'emmarca dintre de les jornades nadalenques que comencen demà al municipi. No és així, Josep?
Doncs sí, aquest dissabte Santa Bàrbara donarà inici a les jornades nadalenques que tradicionalment celebra el municipi per aquestes dates. El primer dels actes d'aquestes jornades tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda amb el concert de Nadal que oferirà al Centre Cultural la Banda Jove de l'Escola de Música i la Unió Musical Jaume Balmes. El diumenge dia 4 i diada de la patrona local, Santa Bàrbara, a les 9 del matí està previst que es dugui a terme la marxa ciclista amb BTT que s'havia de celebrar la passada Fira de l'Oli, però que es va tenir que anul·lar per la pluja. Ho explicava la regidora de Fires i Festes, Judit Lleixa.
Sí, el dia 3 de desembre ja es fa un concert de Nadal a càrrec de la Banda Jove de l'Escola de Música de la Unió Musical Jaume Balmes, al Centre Cultural, a les 7 de la tarda. I arrenquem d'esta manera, passem al dia 4 de desembre, que és la festa de Santa Bàrbara, la nostra patrona, a la que us he dit que la Unió Ciclista pues, feia la marxa amb BTT, que no va poder organitzar, que no va poder fer parar la fira de l'Oli. I també este dia vindran els del Delta Ventur, faran tir en arc i algo de rocòdrom, estarà al Camp de Terra, perquè també tenien que fer-ho per les fires, juntament amb la Unió Ciclista, i bueno, no va poder ser, doncs ho faran tot este diumenge.
El plat fort de la jornada de diumenge serà, però, el Mercat de Nadal que organitza l'Associació de Comerciants per segon any consecutiu, tot i que l'any passat el van dur a terme una setmana més tard, coincidint en Santa Llúcia. Ho explicava la presidenta de l'entitat, Mari Cruz d'Arassa.
Nosaltres participem el diumenge, que fem el segon Mercat de Nadal. Bueno, l'any passat hi vam dir el Mercat de Santa Llúcia, però com vam veure que per Santa Llúcia n'hi ha molts, la setmana que ve vam dir, pues fem-ho per Santa Bàrbara, i així de pas animem la festa de Santa Bàrbara de la patrona. Bueno, farem com sempre el mercat al carrer, bueno, carrer Major, traurem les paradetes i serà una miqueta més ambientat en Nadal.
El Mercat de Nadal, doncs, donarà inici també a la campanya nadalenca que enguany tindrà l'al·licient de poder aconseguir un val de 1.000 euros, un de 300 o un altre de 150. Això sí, si es fan les compres al comerç del poble i es demanen els corresponents vals. El divendres següent, dia 9 de desembre, les jornades nadalenques tindran un ambient jove amb el concert del grup Metabolé, guanyador del concurs Ebre Músic de l'any passat. El concert serà a partir de les 12 al Centre Cultural i amb entrada gratuïta.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui de xerrades, concerts, exposicions artístiques, espectacles infantils o projeccions cinematogràfiques, que són algunes de les propostes d'agenda previstes per al cap de setmana a Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar repassem avui l'amplíssima agenda d'activitats i propostes de caràcter lúdic i cultural previstes a partir d'aquesta tarda i per a este cap de setmana. Comencem parlant d'aquest acte benèfic que a partir de les 4 i mitja de la tarda es portarà a cap al centre cívic de la nostra població, organitzat per l'Onada d'Alcanar. Es tracta de tot un seguit d'activitats solidàries en favor de la Marató de TV3, que inclouran, entre d'altres, karaokes solidaris, xocolatada per als assistents, degustació de cocs, activitats intergeneracionals entre joves i avis, així com activitats per als més petits, un acte que es tancarà amb l'actuació del pare Johnny. A les 4 i mitja de la tarda, al centre cívic i amb un preu d'entrada de 3 euros destinat, com dèiem, als beneficis de la Marató de TV3 d'enguany, destinada a la regeneració i el transplantament d'òrgans i teixits. També per en aquesta mateixa tarda està prevista l'última de les xerrades del cicle de conferències de les 18es jornades citrícoles d'Alcanar. Amb el tema de la reforma de la PAC i la relació amb el sector dels cítrics, a partir de les 7 i mitja de la tarda hi ha serveis agraris el senyor Antonio Solares, cap del Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres del Departament d'Agricultura, posarà al damunt la taula aquesta temàtica, com dèiem, la reforma de la política agrària comuna. I també per avui a la Galera, i en este cas amb protagonista Canareva, hi ha prevista la inauguració de l'exposició de les pintures de Núria Prades. Serà concretament a partir de les 7 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, una mostra que es podrà visitar fins al 22 de gener, en horari dimecres i divendres als matins de 9 i mitja a 1 i mitja i els dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2. Parlant de qüestions artístiques, hem de dir també que avui s'acaba el termini per visitar la mostra de les pintures del Canareu Llagostera a la sala Art d'Autor del carrer Sant Francesc número 1 de Sant Carles, i demà dissabte s'inaugura una nova exposició, en este cas també d'un artista canareva, els esmalts de Xus Fibla. Parlant encara de més qüestions artístiques, hem de recordar també aquesta mostra que dissabte passat s'inaugurava a la sala Nuriart de la nostra població, una galeria d'art que presenta totes les propostes per a fer el millor regal en aquestes festes nadalenques invertint en art. Més d'una cinquantena d'artistes amb treballs en diferents disciplines com bijuteria, ceràmica, escultura, aquarel·les, olis i tots els estils, mides i preus podeu visitar i, si ho voleu, també comprar a la sala Nuriart de dimarts a divendres de 5 a 8 de la tarda, un establiment situat a l'Avinguda Constitució 53 del nostre municipi. Passant ja a propostes per demà dissabte, la primera de totes és este concert de Santa Cecília que organitza l'Agrupació Musical Canareva, un concert a benefici del projecte de restauració de l'ermita del Remei, que a partir de les 7 i mitja de la tarda de demà dissabte es farà al centre cívic. També per demà dissabte, en este cas a partir de les 7 i a la plaça major del municipi, s'ha programat l'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca del poble, una encesa de les llums que anirà a càrrec de tots els nens i nenes de P3 del Col·legi Joan Baptista Serra. I el punt i final a les activitats de demà dissabte el posarà el primer dels concerts d'este primer Festival Internacional d'Hivern de Música d'Alcanar. Serà concretament a partir de les 10 de la nit a l'Auditori José Antonio Valls quan actuaran Debbie Paul Freeman i The Mazzanti Blues Brothers. Ells interpretaran estàndards del jazz i cançons de Frank Sinatra amb entrada gratuïta, recordem, a les 10 de la nit demà dissabte a l'Auditori Municipal. Acabarem amb un parell de propostes, la primera també per avui divendres a l'àrea infantil de la Biblioteca Trinitat i Fabregat. Hi ha prevista la representació de l'espectacle infantil Contes en clau de fa a partir de les 6 de la tarda, una activitat d'animació a la lectura a càrrec de la companyia A l'Aigua Teatre amb textos de Mercè Rodoreda. I per últim acabarem parlant de cine i de la projecció que s'ha programat per diumenge dia 4 de desembre a partir de les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal, una projecció organitzada per l'Associació de Cineastes d'Alcanar de la pel·lícula El Secreto de Waken, una recaptació, la d'aquesta projecció, que també serà destinada a les obres de restauració de l'ermita del Remei.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, bona tarda, bon cap de setmana i adeu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.